Són les 11, el 23 de gener li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I quina hora ens queda? Doncs mira, parlarem amb l'actriu i directora Sílvia Munt, que el dia 8 de febrer rebrà el Premi Gaudí d'Honor que li entrega l'Acadèmia de Cinema Català. Va ser la Colometa i després, a mitja carrera, va emprendre el vol per convertir-se en una de les primeres dones directores que donava el cinema català. Repassarem amb ella 40 anys de trajectòria. Un luxe.
I també iniciarem una nova secció al Catalunya Nit amb el company d'aquí de la casa de Catalunya Ràdio, Xavier Vilà, que ens descobrirà personatges amb molt poder de decisió al món, però que sovint no coneixem, que queden una mica a l'ombra. I el Xavier s'estrenarà avui parlant-nos de l'arquitecte a l'ombra de l'obra política de Donald Trump. Estem parlant de Stephen Miller.
I des de les 10 ens acompanya, com sempre, una persona aquí al final del Catalunya Nit. Li preguntarem si ha après alguna cosa amb nosaltres. I avui crec, Agnès, que és una persona que ens fa una mica d'enveja.
Home, sí, o, oi? A tu i a mi especialment. Sí. Sí, ens hauria agradat estar en la seva posició alguna vegada, oi?
Atenció, el primer presentador del país que va treballar per la cadena MTV, aquella cadena de videoclips musicals famosa a tota Europa. Doncs ell va estar allà, a tota Europa i més enllà. Però ell hi va ser, a Londres, i ha presentat programes emblemàtics com Música Sí, de Televisió Espanyola, que van marcar una generació. Ell és Hugo de Campos. Doncs som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Entrem a l'última hora del dia amb les veus que han marcat aquest 23 de gener. És una selecció amb el segell Marc Güell.
Yo entiendo que haya un gabinete de crisis ahora mismo en el gobierno de la Generalitat, pero hacía falta cuadrarse también por parte del gobierno de la Generalitat y decir a Madrid que todo eso que ha pasado tanto tiempo, tanta falta de infraestructura, de inversiones, de mantenimiento, pues igual es el momento de recuperar.
Lo que no puede ser es que se nos garantice algo y luego un compañero vaya haciendo su trabajo y que quizás hoy, esta tarde, esta noche hubiera otra noticia de que ya no está y que haya otro desprendimiento. No puede ser.
Que hagi passat avui després de que el que va passar dimarts i del que està passant aquesta setmana sí que ens ha sorprès, però que hagi passat en aquest tram de línia no ens sorprèn, perquè són moltíssimes les vegades que sempre passen coses i que aquest tram de línia es veu afectat.
Las líneas que se han considerado operativas, por tanto seguras, están acordadas con SEMAF y con ADIF. Evidentemente pueden pasar estas cosas. Lo bueno es que no ha habido ningún tipo de incidencia en personas, ni no hay heridos. Se ha podido frenar el tren con antelación suficiente.
Hay una cosa que no podemos cambiar, que es la orografía del país. Esto no es La Mancha, ¿no? Hay mucha montaña y hay mucho talud. Es inevitable que cualquier infraestructura, pues, en Cataluña tenga que enfrentarse a muchos desniveles y a muchos taludes. También hay otro aspecto. Efectivamente, la edad cuenta.
Creiem que som els usuaris el que ens hem de posar al capdavant de possibles mobilitzacions que puguin haver-hi, i en aquest sentit treballarem amb tots els agents socials del país per poder per veure què fem i anunciarem alguna cosa en els propers dies.
Si tu fas l'anunci de l'autopista P7 i ha obert un carril, és probable que s'entengui, hi ha l'autopista oberta, i no, l'autopista no està oberta, està oberta molt a precari, només un carril.
La justícia espanyola no investigarà Julio Iglesias. La fiscalia diu que no té competències per assumir el cas perquè les víctimes són estrangeres, perquè el cantant viu a l'estranger i perquè les presumptes agressions sexuals van passar a les Bahamas i a la República Dominicana, que són dos països que són competents per investigar una suposada agressió sexual.
La posició de Rússia és ben coneguda. Les forces armades d'Ucraïna han d'abandonar el Donbass, s'han de retirar d'aquest territori. Aquesta és una condició clau.
El Donbass és un tema clau. Es discutirà de la manera com les tres parts considerin oportuna a Abu Dhabi avui i demà.
Abu Dhabi, сьогодні і завтра.
Considero que els comentaris del president Trump són insultants i, francament, espantosos. I no m'estranya que hagin causat tant de dolor als éssers estimats dels que van morir o van resultar ferits, i, de fet, a tot el país.
La novel·la posa en valor el poder de narrar. O sigui, tots som narradors. I fer que la protagonista sigui una periodista és perfecte, perquè el periodisme és com a terreny de conflicte que decidim que narrem o expliquem. Doncs és molt obvi, però al final tots som narradors de les nostres vides i de les vides de gent que coneixem o de coses que ens arriben de la vida d'altres persones i que nosaltres transmetem en un altre. Aleshores, m'interessava molt preguntar-me què fem amb la vida de les altres persones quan tenim el poder d'explicar-ne algunes coses.
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Són les 11 i pràcticament 7 minuts. Això vol dir que fa una hora i 7 minuts que hem començat aquest informatiu. Començàvem dient que hi havia molta incertesa sobre la circulació de Rodalies les pròximes hores i no sabem si ara es pot haver esvaït una mica aquesta incertesa. El que sabem, aquesta és l'última hora que ens arriba ara mateix, i és que s'acaba de suspendre la reunió de seguiment de la crisi ferroviària amb representants del govern, dels cossos policials i d'emergències, també de Renfe i Adif. Anem cap a la seu de Territori, allà seguim tenint-hi la nostra unitat mòbil amb Ricard Luque i Rafael de Ribot. Rafael, bona nit, què ens pots explicar d'aquesta reunió?
Bona nit de nou, Manel. Doncs la novetat és aquesta. Nova suspensió d'aquesta reunió de seguiment perquè el mètode que s'està seguint és anar avançant lentament, segons expliquen fons del govern, i que després els diferents equips puguin treballar. La reunió està previst que se'n reprengui d'aquí una hora i la novetat és que s'haurien identificat ja una sèrie de punts que no estan encara quantificats, no ens ho han traslladat a nosaltres, però que sí s'haurien identificat ja, sobre els quals cal actuar. I aquesta és la instrucció, l'ordre que s'ha donat a Renfe i Adif, que és que aquests punts necessiten una revisió urgent. El govern diu que això no pot tornar a passar, que després que una auditoria de Renfe determinés que es podia circular per la xarxa viària i que 24 hores després una altra auditoria, en la qual també participaven els maquinistes, digués el mateix, una esdevissada com la d'avui ningú l'havia previst, i aquesta és una incidència que ha aixecat totes les alarmes, ha provocat aquesta reunió d'aquest comitè de seguiment de la situació ferroviària, i el que estan conjurats és que això no torni a succeir. Per tant, esperen sortir amb un pla, però aquest no serà aquesta nit. El que tenim és un petit avenç, aquesta identificació d'alguns dels punts de la xarxa viària, i que d'aquí una hora, quan tothom hagi fet els deures, es tornarà a reunir aquest equip, però les reunions continuaran, us avançàvem a les 10. El que està previst és que almenys durant tot el cap de setmana, dissabte i diumenge, en franges de les 9 del matí i de les 5 de la tarda, tot aquest grup en el qual hi ha representats, com tu deies, el govern, al seu màxim nivell. Tenim aquí tres consellers, el conseller Dalmau, la consellera Sílvia Paneca de Territori i també Núria Parlon d'Interior. Els presidents de Renfe i Adif estan al màxim nivell representades les dues companyies, i l'Institut Cartogràfic, Bombers, etcètera, etcètera, doncs estan treballant per arribar aquestes conclusions que permetin tirar endavant un pla, perquè, tal com dèiem, això diu el govern, no pot tornar a passar.
Doncs recordem també que el conseller Dalmau és la màxima autoritat del país ara mateix, perquè està en funcions de president. Per tant, una nit llarga que seguirà treballant durant el cap de setmana. Rafael de Ribot, moltíssimes gràcies. Bona nit.
Bona nit.
Doncs bé, no només els usuaris estan pendents de com acaba tot plegat, els maquinistes estan pendents del resultat d'aquesta reunió. De fet, el sindicat CEMAF ja ha dit que Renfe paralitzarà les línies de Rodalies on hi ha més risc d'esllavissades. Veurem què passa, finalment, perquè tot això el dia de la represa del servei després de dos dies aturat per l'accident de Galícia, de Gelida. Per tant, estem parlant d'una crisi del servei de Rodalies que és del tot inèdita. Traiem el cap a l'estació de Sants. Montse Mir, bona nit de nou.
Bona nit.
Quina situació tens ara mateix?
Doncs ara de calma. Diríem pràcticament que hem fet la volta al rellotge. És a dir, el dia ha evolucionat des d'una estació pràcticament deserta, sense gent, fins a la presència de viatgers a partir sobretot de mig matí i especialment a mitja tarda, però això sí, menys del que és habitual, un divendres, i ara ens tornem a trobar amb molt poca afluència i, de fet, hi ha pocs trens programats a aquesta hora. El moment més àlgid, amb més intensitat aquí a l'estació, ha estat quan els maquinistes s'han concentrat. Denuncien que pateixen inseguretat, se senten indefensos i diuen també que les seves impressions no reben el feedback que creuen que necessiten. S'han concentrat espontàniament, ho han fet aquí, a l'estació de Sants, poc després que hi hagués aquesta esllavissada a la línia R1 entre Maçanet, Massanes i Blanes, la segona, recordem-ho, en pocs dies, i Elisabet Ramos és qui ha explicat el malestar del col·lectiu.
Mucho miedo, hay muchas personas, muchos compañeros que están cogiendo la baja. ¿Quién puede ir a trabajar así? Nadie, yo no podría tampoco. Esto no es inadmisible. Tenemos miedo, inseguridad.
És una concentració que s'ha fet al costat d'on hi ha un petit cartell amb una rosa i un crespó negre en record i homenatge al maquinista que va morir dimarts a l'accident de Gelida. Ara mateix és a la zona on normalment la gent passa els abonaments i els tiquets per entrar a Rodalies i, com us deia, a aquesta hora hi ha poquíssims usuaris. Durant la tarda també n'hi ha hagut pocs, més que evidentment a aquesta hora, i tots mentalitzats que els podria tocar un viatge alterat per la situació. No s'han viscut escenes de tensió en general, hi ha hagut molta resignació, sobretot com a tendència dominant, i la majoria han explicat que són habituals del servei de Rodalies i que estan acostumats a les incidències.
Bueno, jo he anat bé, he agafat el tren a l'hora, bueno, a l'hora que posava, i ha vingut bé, no hi havia molta gent tampoc, així que he arribat bé aquí a Sants, així que ja està.
Normalment no hi ha tanta gent, però normal.
Ara han passat d'anar 6 per hora a anar 2, crec que són. Llavors haurem d'esperar una mica més.
A Catalunya Ràdio. De veritat, a la feina estic escoltant.
Ha arribat mitja hora en vindre i s'ha aturat molta estona a Cabrera, no? Molt lent.
Aquesta última veu era la d'una de les persones que ha arribat en el primer tren que ha passat per Sants després de l'esllavissada procedent de la zona de la R1, on hi ha hagut aquesta incidència. A aquesta hora, com podeu sentir de fons, continua la megafonia informant d'arribades i sortides. Sobretot són de l'AVE entre Barcelona i Madrid, i és que també hi ha hagut forts retards, encara n'hi ha, i també n'hi ha hagut els trens regionals.
Doncs moltes gràcies, Montse Mir. Aquesta és l'última hora des de l'estació de Sants. Ara per ara, per tant, de cara a les pròximes hores, especialment de cara a demà, interrogant incertesa, eh? Veurem si al llarg de la nit ho aclarim tot. Gràcies, Montse.
Adéu, bona nit.
Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada saludarem l'actriu, guionista i directora de cinema, Sílvia Munt, que el 8 de febrer rebrà el Gaudí d'Honor.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
80.011. 80011. Sèrie 70.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Celebrem una gran litúrgia amb el duet grego-tecno de Mestres de Cerimònia.
L'existència és un misteri. Crec que en contextos religiosos hi ha tota aquesta gran pregunta que també en l'art trobo que està present, no? Llavors el gregorià és una cosa que uneix aquestes dues coses, la pregunta existencial i la part creativa humana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Els matins del cap de setmana, el suplement...
De seguida, el Tamagotchi del suplement, l'Albert Benet amb els esports. N'has tingut mai, Albert, de Tamagotchi, tu?
No.
No, però...
Tu sí, no? El
jo
suplement.
Sí, home, i tant.
Soc jo,
sí,
no?
Dius? Sí, et cuidem, sí, sí. Et netegem, et abracem, et curem quan et poses
Ostres,
malalt.
Les coses que he d'aguantar a aquesta hora del matí, eh?
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
De seguida, el Tamagotchi del suplement...
Les coses que he d'aguantar...
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio. La luna llena sobre París.
El pròxim dia 8 de febrer serà la cerimònia d'entrega dels Premis Gaudí. Serà el dia de gala del nostre cinema, ara que tot just hem conegut també les pel·lícules que definitivament han passat el tall en la categoria de pel·lícula internacional als Oscars, amb aquest cirat representant el cinema català. Doncs el dia de gala serà aquest dia 8 de febrer. Avui podem parlar amb l'única persona que sabem avui del cert que rebrà un premi aquell dia. És la directora, actriu i guionista Sílvia Munt, que ens acompanya avui a l'estudi. Bona nit, com estàs?
Bona nit. Molt bé, encantada.
Rebràs el Premi d'Honor 2026. És un tros de premi.
És un tros de premi. És un tros de premi i he de dir que me n'he donat compte a poc a poc. Perquè...
Sí, eh?
Sí, perquè quan t'ho van dir, t'ho diuen, tu dius, ah, molt bé, però... Ara, el vestit, les sabates, el discurs, no sé què, penses sempre en lo dolent, no?, que és una cosa molt nostra. Però quan ja va sortir la notícia i vaig començar a rebre les opinions dels companys que havien estat amb tot el llarg d'aquests anys, no?, i t'ho diuen d'una forma privada, íntima i sincera, allà te n'adones que, bueno, que hi ha una cosa molt, molt maca aquí dintre, no? Que és el reconeixement de tots uns companys que d'alguna manera han fet la carrera al teu costat, no? Mm-hmm. I que tenen el detall de dir-t'ho, perquè pues, has de posar-te a escriure... I aquestes successions de missatges van ser els que realment em van emocionar, em van fer plorar.
Que fort, et van com arribar a posar a lloc de la dimensió d'això, no?
Exacte, i mirar enrere, no?
Clar, mirar enrere, ara ja veuràs, farem una mica un viatge, eh? No sé si estàs preparada, però és la teva pròpia biografia, així que... Mirem, recordem-ho que l'Acadèmia del Cinema Català reconeix amb aquest guardó un professional de prestigi que hagi contribuït amb la seva obra i el seu compromís a enaltir el cinema català, i segons la Junta, aquest premi destaca la trajectòria artística d'excel·lència de l'actriu, la transmesa al llarg de més de 4 dècades dedicades al cinema, al teatre, a la televisió i la dansa, i també en formes de progressió professional també cap a la direcció, sent una de les primeres referents del cinema català a la direcció. Són 4 dècades, són uns quants anys, i li hem demanat a la nostra companya Marta Vives que faci un repàs en aquests 40 anys.
De la columeta cinematogràfica que va ser escollida per la mateixa Mercè Rodoreda...
Quan alguna vegada havia sentit dir aquesta persona és de suro, no sabia què volien dir, per fi...
A la Carmen Dallas de Mariposa de Juanma Bajo Ulloa i que li va mereixer un Goya a millor actriu.
Venga, tonta, ríete tú también, que lo estás deseando. Anda, dame un beso. Dame loca, bezona.
Passant per la Passió turca.
Las hembras de los simios, primas hermanas nuestras...
No veas por mí. Solo he comido dos.
Esas hembras...
Sílvia Munt es va dedicar 5 anys a la dansa clàssica professional, però el seu ball interpretatiu a la plaça del Diamant la va convertir en una de les actrius més reclamades del cinema espanyol, cosa que la va portar a treballar amb directors com Fernando Trueba, José Luis Cuerda, Moncho Armendáriz, Ventura Pons, Judit Colell o Letícia Dolera, al llarg de 20 anys on va combinar pel·lícules, televisió i escenaris. I tot i així, i qui ho diria, ella assegura que no ha tingut vocació d'actriu, sinó vocació de transmetre emocions. Potser per això va estudiar psicologia, perquè el que més li interessa era, i és, el comportament humà. Va ser en el moment de més fama i popularitat on havia de compatibilitzar la maternitat de les seves filles amb les maletes sempre amunt i avall, que va tenir una crisi que va fer-la qüestionar. No vull que em mirin, vull mirar, diu que es va respondre. I així és com va passar a l'altra banda de la càmera com a directora per explicar les seves històries des de la seva mirada, mantenint una coherència que s'ha convertit en un dels seus segells, pels projectes que emprèn, per les temàtiques que aborda, per la seva manera de pensar i de fer, amb unes idees clares i una profunda humanitat que trasllada a les seves obres tant cinematogràfiques com teatrals. Rebel, obsessiva, anàrquica, treballadora incansable i sensible, compromesa amb les desigualtats socials, les aportades al cinema, de les bones companyies sobre la lluita feminista pel dret a l'avortament a Espanya, a l'Àlia, un documental sobre l'exili d'una nena que viu en un camp de refugiats a Algèria, passant per la granja del Pas, sobre els desnonaments. Com a directora teatral és també inconfusible. Els personatges femenins de les noies de Mosbach Road o les irresponsables, o la difícil història d'amor i convivència a les mans, o l'actualització de clàssics de Casa de Nines o Eva contra Eva. Tots els intèrprets que es posen a les seves mans en destaquen el seu bon fer, la seva proximitat, la seva mirada, el seu compromís. I és per això que el gaudí d'honor que rebrà el pròxim 8 de febrer al Gran Teatre de Liceu és molt més que el reconeixement a una trajectòria construïda i plena de futur. També es premia el compromís i la mirada d'una professional dedicada a la seva vocació de transmetre emocions.
Ai, ara no sé si t'hem aclaparat i tot, eh? Una mica.
Gràcies, gràcies.
Quantes Sílvies, eh?
Quantes Sílvies, sí. I a mi em fa una mica de pudor perquè un el que fa és treballar i intentar estar atent a la vida, no? I treballar, jo sóc molt treballadora, tot i que procrastino molt, però sóc molt treballadora, i sempre he volgut fer allò que sento, no? Per això vaig passar-me de la interpretació a la direcció i a l'escriptura, perquè d'alguna manera necessitava sentir que sóc, sentir que penso, sentir que com veig les coses, no? I això et fa enfrontar-te amb tu mateix. I ho fas, i ho fas, i ho fas, i ho fas, però quan mires enrere, dius, mare meva, quanta feina, sí, quanta feina, i ho agraeixo moltíssim, aquest reconeixement, moltíssim.
M'interessa molt aquest moment, en el que, en el punt àlgid de la teva carrera, decideixes agafar el bou per les banyes i dir, espera, jo explicaré les històries, jo triaré aquestes històries que vull fer. Però abans... encara et reconeixes en la primera Sílvia, amb la Sílvia de la Colometa, que et va marcar tant? És a dir, o ja estàs molt lluny d'aquella Sílvia que va començar, doncs no sé quina edat tenies, però que eres molt, molt joveneta.
Jo crec que la nena, Sílvia, no és la mateixa. És la mateixa. I a la que em coneguis una mica te'n donaràs compte. M'agrada molt tindre aquesta necessitat d'innocència, si vols, d'innocència... de riure, de buscar-li el vora viu a les coses, de jugar. Al fi i al cap, jo crec que si fem aquest ofici és per respirar una mica en un món on la realitat la deixem a part, no? I a mi em permet aquest poder estar amb la ficció, jugar, seguir jugant, seguir inventant-te històries que no són les que et toca viure, no? Per això crec que d'alguna manera la nena Sílvia sempre està. Potser la nena Sílvia és la mateixa, potser el que no hi ha és la dona Sílvia de 25 o 30 anys no és la mateixa, perquè allà tenia unes necessitats, una manera d'entendre la vida, fins i tot, que mica en mica i afortunadament doncs es va col·locant en un lloc que et va fent veure una mica més clarament les coses importants, no? I això et fa evolucionar, t'agradi o no t'agradi, no? I aquí sí que llavors passa que dius, per quines tonteries, deia, no? Qui, però, per favor, qui és aquesta insolència, no? De vegades em veig i dic, mare meva, però segueixo igual. És a dir, això tampoc és que aprengui massa, però sí que me n'adono, no? Me n'adono i realment mirar la vida, escoltar i poder-la transmetre i poder veure, com avui em passava en un bar, una dona com et mira amb emoció perquè t'ha seguit de més o menys la meva edat, dius, oh, que maco, això. Que maco que d'alguna manera hem fet un camí, hem tingut un recorregut i has pogut comunicar-te amb la gent des del lloc on tu creus, perquè realment penso que ara més que mai necessitem la confiança de la lluita, perquè el món està governat per psicòpates bojos i amb el rei del narcisisme i de la codícia governa el món, no? I darrere d'ell van tota una quantitat de postulats que tiren enrere absolutament tota la solidaritat i tot el millor que tenim el ser humà. Llavors, jo crec que ara més que mai hem de mirar-nos als ulls i hem de ser forts i hem de tirar endavant perquè si no ens avassallaran a les dones i als vulnerables que som tots.
Ho has dit dues vegades, eh? Mirar la vida, fixar-te en les coses que passen, eh? Tens aquí com un mandat clar, no allunyar-te de la realitat.
A mi és una cosa, això, i ho has dit molt bé, m'obsessiona. M'obsessiona perquè hi ha gent que mira i no veu. O gent que mira i no vol veure. O gent que escolta i no sent. Perquè és veritat que de vegades la supervivència, de vegades ens eduquen amb que... No, jo estic una mica en contra d'això de mira't a tu mateix, mira't al mirall, mira't... Jo sempre dic, perda't de vista una mica. Perquè realment mirant a tu mateix no evoluciones, no tires endavant, no t'enteres... No comparteixes, no gaudeixes de la vida, no t'enteres del dolor. O sigui, aquesta espècie com de mantra que existeix ara, no? Que és de col·locar-nos contínuament en un lloc que es tracta de no veure el que passa per poder ser feliç. No sé què vol dir ser feliç. Serà ser vegetal, no? Perquè això no ets feliç, ets un cactus si estàs allà i et veus a tu mateix. Llavors, realment ara, més que mai... Tinc una necessitat de compartir, de veure i de mirar i de mirar-me, no? I crec que la tindrem cada vegada més.
Uau. Suposo, t'estàs preparant el discurs o no? Del dia 8, perquè, escolta'm, si no, tirem això, eh? Tirem la gravació.
Tirem això. Diu, mira, ho hem preparat. L'Agnès, la tinc aquí, eh? Gravadet i bé, i així no passo nervis. No, sí que una mica recopiles, no? Però estan passant moltes coses. I parlo amb la gent, i tinc tres filles molt, molt preparades, amb les quals comparteixo i em discuteixo, i tinc amics, família, etcètera. Llavors, i sobretot veus cap on anem. És que anem cap al lloc equivocat, totalment equivocat, i tinc ganes que ho diguin, de que es digui, de que es comparteixin, de que aquests idiotes impresentables que diuen que són els que tenen èxit i que... tenen molts milions al banc, aquesta gent de les tecnològiques, aquesta gent de les financers, aquesta gent... Són una pandilla de psicòpates, o sigui que no senten, no tenen emocions, no poden ser solidaris, no poden compartir res. Vull dir, aquí estic molt enfadada, és que estic molt enfadada. Tinc tres filles, una neta. Tot dones,
eh? Aquí
hi ha... Vull dir, hi ha molt a perdre. No només amb les dones, eh? Per tot. I, bueno, jo dic, bueno, necessito veus que m'estiguin, que ho diguin contínuament, que no em senti, que no ens sentim tan sols.
Et veig i ara entenc claríssimament el pas que vas fer, ja t'ho deia, no?, de passar, sí, de passar d'actriu, o sigui, d'agafar el bou per les banyes i dir, no, jo vull ser això. I abans hi pensava i dic, que valenta, perquè en el moment de més reconeixement de la teva carrera com a actriu, quan no hi havia dubte que t'aniria bé en els pròxims anys, dir, no, és que jo això ja ho he fet i no vull continuar. Ho trobo molt, molt valent. I, sí. I més fa 25 anys que segurament ara, no?
Que érem el 7-8% de dones només les que dirigíem. 7-8%, afortunadament, això ha canviat. Sí. Estem al 25-30 ara, eh? Més, i subiendo. Va ser un moment, gairebé com tot el que em passa a la vida, que no penses, sents, gairebé com tot el que em passa a la vida, diguem-ne, important, no? Com quan et quedes embarassat, quan tens un fill, o com quan t'enamores, o com quan decideixes fer una obra o no una altra, no? Són inputs que la racionalitat t'ha portat més o menys a sedimentar, però bum, surten, no? I això va ser a partir de... va ser a partir de que jo no estava bé. I llavors feia aquelles coses que fas, agafaves un avió, t'aixecaves a les 4 del matí, anaves a fer un rodatge... Tenia 3 filles, m'estrenava al Nacional... Feia... Però no estava bé. No estava bé. I llavors vas a aquestes coses que feia... No era ni psicòleg ni res. Teràpies, no? Que fem els actors molt. Perquè no sé. Però va ser fent una cosa d'aquestes que em van dir... Tu t'has plantejat si ets feliç fent el que fas?
Uau!
I jo, clar, la primera mirada que li vaig fer a la dona meravellosa que m'ho va dir, vaig dir, però tu de què m'estàs parlant? O sigui, que t'ha agafat, no? O sigui, i també, mica en mica, vaig dir, uau, que potser el que jo vull és una altra cosa que amago i que amago i que no és el moment, no és el temps, no m'escolto, no? I en aquell moment vaig dir, vale, i clar, se'm va desmoronar tot, perquè vaig veure que el que tenia ganes és anar a fer un curt, me'n vaig anar a fer un curt al desert, vaig demanar una excedència en una sèrie, i vaig estar una setmana al Sàhara rodant l'Àlia, la dona més feliç del món.
Que fort, eh?
Clar, què va passar? Pues que vaig veure que... la teva evolució com a persona necessitava ja estar sent responsable del que fas, absolutament responsable, no? Des de l'escriptura fins a com ho fas i per què ho fas. I això et dona una llibertat, et dona una felicitat brutal. Et treu moltes seguretats, et treu els caixets, que a nivell de diners, doncs, evidentment, doncs, va ser un altre estatus, una altra esfera. Sempre és precari aquest ofici, eh? Mm. Sempre ho dic. No saps mai de què viuràs dintre d'un any, encara que estiguis triomfant bojament. Però sí que quan veus que estàs tu agafant i sent conscient del que vols, això no té preu.
Et sents molt més completa, no?
Sí.
Segurament, aquesta...
I a més em deien, bueno, trucaven per una pel·li o trucaven per una sèrie i deies, no, és que estic preparant el pròxim guió i tal. I jo veia que jo mateixa m'estava... Sempre preferia escriure el següent guió, que no sé si el rodava o no, que anar-me'n a rodar. Saps? I llavors va ser... I llavors deia, no, és que jo vull dirigir. Però era una cosa que deia i que no havia acabat de digerir. Però a mi em feia tan feliç estar allà que jo ho perseguia. I afortunadament vaig tindre sort i va anar bé i van haver-hi feina o premis i tal i qual i qual. Perquè si no, hagués seguit també fent actriu, eh? És un ofici que jo respecto moltíssim i que el tinc a dintre i que em va format, eh? Mm-hmm. Però...
Doncs el dia 8 recolliràs aquest premi d'honor per una carrera molt completa, que també podia haver arribat per una carrera exclusivament dedicada a la interpretació o només a la direcció, però que en aquest cas doncs, l'has pogut veure des de... Anava a dir dos llocs, però no tres, no? També des de l'escriptura. Vull dir que des, de, no? des del guió, en fi, amb una visió molt, molt àmplia de, del que és el cinema. Hem d'anar a les dues peticions que t'hem fet a banda de demanar-te l'entrevista. Ens has de dir... la notícia de la setmana que t'ha cridat més l'atenció i un pla per fer el cap de setmana cultural. Aviam, per on vols començar?
A veure, comencem pel pla cultural.
Per la bona. Em dedueixo que és la bona, no?
No, que... jo crec que les dues ja no veuràs per què. Perquè, sí, el pla cultural, hi ha tantes coses per veure, però evidentment jo tinc que aconsellar que aneu a veure l'exposició de Mercè Rodoreda al CCCB, que ha fet una esplèndida Neus Penalba, que la vaig entrevistar per la meva pel·li que he fet sobre la Mercè Rodoreda.
Rodoreda, no? Pel·lícula documental.
La pel·lícula documental que acabo d'acabar i que tinc moltes ganes que veieu perquè descobrireu a una dona apassionada, a una dona intel·ligent, a una dona gran creadora, mereixedora de Nobel, gran desconeguda. A qui estimo molt, perquè li dec molt amb ella. Li dic, la vaig conèixer, vaig tindre el goig de conèixer-la durant tres tardes.
Oh, quina sort.
Sí, és de la sort. Jo he tingut molta sort a la vida. He tingut molta sort, jo ho dic sempre. Conèixer la Rodoreda, que a més va ser ella que em va escollir, i conèixer-la i parlar amb ella i riure amb ella i veure com se n'enreia de tot, se n'enfotia de tot, i veure aquella mirada que mirava, que traspassava. Oh!
L'amor em fa fàstic.
L'amor em fa fàstic. És que...
És molt bona.
Veient, ja veuràs.
Sí, no? Moltes ganes. Quan la podem veure, la pel·lícula?
Bueno, ara està acabada, ara comença el periple dels festivals.
Sí.
Que s'està subtitulant per anar de festivals, i jo crec que després de l'estiu, aquests 6 mesos, anirem voltant. Tinc moltes ganes, perquè crec que la gent la disfrutarà molt. Disfrutarà molt coneixent-la.
Segur.
Bueno, i tot això venia
entre altres coses,
he entrevistat a moltes acadèmiques molt bones que hi ha sobre Mercè Rodoreda, i una d'elles, doncs, l'Eus, és la comissària de l'exposició.
Que val molt la pena.
Que val molt la pena.
I la notícia?
Pues la notícia, ja que estem en una setmana tan tràgica, ja que estem en un món tan poc alegre, no?, per el que acabo de dir, perquè realment estem governats pels pitjors, no pels millors, perquè no es mira prou bé, no s'escolta prou bé els accidents fatals que hi ha hagut, el dolor de la gent, hi ha molt dolor. I ahir a la nit vaig llegir el discurs que va fer a Davos el primer ministre canadenc. I em va donar un punt d'esperança. I em va semblar que era una notícia a compartir, ja que m'heu preguntat. Notícia de la setmana. Crec que val la pena llegir-se aquest discurs, que són 15 minuts. Val la pena veure com podem girar el timó i anar per una altra banda, com és possible. I ho hem de fer. I com, d'alguna manera, hi ha algú amb dos dits de front que surt allà al mig i diu prou, prou dels poderosos, prou de baixar el cap, prou. Prou. Pot haver-hi un altre camí i ser molt més sòlid. Això em va donar un punt d'alegria molt gran, em va fer anar a dormir bé. I vaig dir, ho he de compartir.
Doncs mira, que és fantàstic.
Ha vingut.
És veritat que és molt, molt recomanable, i el podem trobar també als nostres oients a les nostres xarxes socials i al portal web, perquè també ens hem de donar una mica de bones vibracions, no?, i bona energia, perquè hi ha molta feina a fer, efectivament. Sílvia Munt, moltes gràcies per venir al Catalunya Nit. Desitgem que vagi tot molt bé. Tenim moltes ganes de veure la teva pel·lícula documental Rodoreda, i ganes de sentir el teu discurs també el dia 8 de febrer a la Gala dels Gaudí. I tant, que ho farem.
Bueno, doncs està dedicat a tu i a tothom que tingui ganes de compartir amb mi doncs els pensaments.
L'escoltarem. Gràcies, Sílvia.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Una cosa és aquella furgoneta, doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals l'utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Cinc minuts i tres quarts de 12. Mireu, mireu com sona. Això treu fum, és la rotativa d'Imprinsa, Sant Fruitós del Bages, i controlant que tot vagi segons el previst. El Raül Cavallol, bona nit, Raül.
Bona nit, Manel.
Com ho tenim, això? Us han arribat ja les portades o què?
Sí, de moment tenim la de l'Ara.
Doncs comencem per l'Ara.
Doncs mira, l'Ara, foto principal, apareixen treballadors de Renfe que homenatgen el maquinista mort a Gelida ahir en un acte a les portes de l'estació de Sants, i el titular que donen és Rodalies reobre en precari. Un nou esllavissament obliga a tallar l'R1, alarma els maquinistes i tornen els retards a totes les línies. Diu, el primer informe conclou que el maquinista de Gelida no va veure el mur a temps per la puja i la foscor. També comenten que la P7 recupera avui un carril en sentit sud. I altres temes que també comenten a la portada és que els arancels de tram els acaben pagant els ciutadans, que Junts i PSOE negocien les balances fiscals, les relacions entre el món econòmic i Aliança Catalana, un tema de sobrescència, diuen el maltractament deixa ferides al cervell. Un estudi revela que el trauma infantil crea cicatrius a l'ADN. I per últim, felicitar l'Agnès, perquè diu, oh, Agnès Marquès guanya el Ramon Llull.
Portada.
La periodista, sí, la periodista, sí, sí, en petit, la teva foto, diu, la periodista s'endú el premi amb la seva segona novel·la.
Que bo. Bé, escolta'm.
Sí, sí.
Doncs que quedi bé això, eh? Que
ens els guardarem. Sí.
Gràcies, Raül. El periòdico no ha arribat, de moment.
El periòdico ha d'estar a punt, però no, de moment encara no la tenim.
Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, que tinguis bona nit i bon cap de setmana.
Gràcies.
Adéu.
Agnès Portada, eh?
Molt bé. N'han arribat d'altres de portades aquí a la redacció, Marc.
Doncs mira, poques, perquè ens falta el Punt Avui o La Vanguardia, que aquests dies, amb tota aquesta crisi ferroviària, amb tanta notícia d'última hora i tan tard, ens arriben tard, però sí que tenim El País, que hi ha dos protagonistes a la portada, tant de la foto com del titular, els titulen així, els herois del vagó 4 de l'Àlvia, són en Francisco Arroyo i el seu fill Víctor, que expliquen com van rescatar durant més d'una hora els passatgers dels vagons bolcats abans que arribessin els equips d'emergència. Estem parlant de l'accident de diumenge a Ademuz. També en portada destaquen que Puente, el ministre Puente, veu possible un defecte de fàbrica i ordena revisar els raïls del lot d'Ademuz. I un parell de temes més d'aquesta portada del País. Expliquen també que la detenció d'un immigrant de només 5 anys commociona als Estats Units, i també parlen de la borrasca Ingrid, que posen alerta a 14 comunitats.
Gràcies, Marc.
Bona nit.
Que tinguis bon cap de setmana. Ens queden 17 minuts per tancar el divendres. Moment de descobrir qui ens ha acompanyat avui.
La La vida del nostre oient misteriós d'avui va molt lligada a la música. És el primer presentador espanyol que va treballar a la cadena MTV i ens ha fet estimar la música presentant programes tan emblemàtics com Música Sí de Televisió Espanyola, que va marcar tota una generació. Jo crec que hi haurà molts que segur que el recordareu.
Buenos días a todos por la mañana en Música Sí. Aquí, como todos los sábados, tenemos los mejores artistas del momento para vosotros.
Los tenemos nacionales e internacionales.
Tant des de la MTV Europe com des de Música Sí ha entrevistat estrelles musicals de la talla de les Spice Girls, Backstreet Boys, Celine Dion, Britney Spears... La llista de grans grups que van passar pel seu programa és llarguíssima. També La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco, Estopa, Rosana, Malú... I no, és que no acabaríem perquè feien un programa que, per cert, ara ja aquest tipus de programes ja no es fan. Però el que ell realment sempre ha volgut és ser músic i ara mateix està tirant endavant el projecte Rex Limbo, una fusió d'indie, dance i pop electrònic que sona així.
Ara en parlarem de la música que fa Lugo de Campos, però abans, t'hem de preguntar si has après alguna cosa escoltant aquest informatiu avui.
Bé, bona nit. Primer de tot, agrair-vos estar aquí convidat aquesta nit, que fa molt de temps que no em poso davant d'un micròfon, no?
Ja tenies mono.
Sí, ja. Sí. Bueno, que no sigui per cantar, clar. Per cantar, òbviament, em poso directament davant del micròfon. Què ha pres aquesta nit? Bé, escoltant tots els comentaris d'aquesta tràgica setmana d'accidents, primer, pues, posar-me al costat de les famílies de les víctimes. I això ens demostra, una vegada més, la fragilitat de la vida, que donem tot per garantit en aquesta societat. Arribem a casa, donem en un interruptor i s'encén el llum, tenim aigua calenta, tot funciona, agafem el metro i no ni siquiera pensem que són centenars de metres foradats a la terra, no? Pues això és el mateix, tenint en compte, pues, la infraestructura, el manteniment de les vies, però la natura no està allà, i potser aquest talud, no, pues han anat creixent arrels, s'ha plogut, i bueno, pues això ens demostra això, la fragilitat de la vida, que un dia estàs i l'altre dia no estàs. Això és la lliçó que tenim que aprendre, no? De tot això, no?
Ho dèiem l'altre dia, no? Que la vida no està garantida, ens deia amb aquestes paraules precises la nostra col·laboradora, la Judit Colell. Hugo, jo crec que ara hi ha molta gent que ha dit, home, clar, Hugo de Campos, aviam. Va ser presentador de l'MTV Europe entre el 94 i el 97.
Correcte.
I després Música Sí de Televisió Espanyola. Això va ser del 97 al 2004.
Exacte, sí.
Aquí han passat molts anys, ara també ja ens explicaràs què fas, estàs fent música...
Bueno, a veure, sí, hi ha un parèntesis una miqueta gran, però, a veure, és això que tu deies, no? O sigui, jo la música l'he portat sempre, no? En el meu ADN, i jo d'adolescent, pues, volia ser un artista, no? I pujar-me als escenaris i ser una estrella del rock. La meva passió per la música em va portar a ser presentador de l'MTV. Em va portar després a entrevistar totes les estrelles del moment durant tota una dècada. Llavors, en aquest sentit, ho dono per convalidat. No, sí, no, no, bé, no, sí, jo volia ser una estrella del rock, però vaig entrevistar centenars d'elles.
Ja, parlem d'això, perquè això és molt excepcional. És que això, tens una llista de grups i artistes entrevistats que fa molta enveja. Sí. Perquè això ara no passa.
No passa. No passa, primera, perquè no hi ha aquest tipus de programa, no estan a la televisió. Després, les formes de consum musical han canviat. O sigui, jo vaig viure en un món analògic. Totalment. O sigui, ningú tenia una càmera de fotos al telèfon i molt menys una de vídeo. Uh-huh. Llavors, a mi em reconeixien pel carrer i em deien, mola, tal, i parlava una estona amb ells i ja estava. Ara no, ara tothom, pues, clar, vol fer-se una foto, pujar-ho a les reds, i tot això abans no funcionava així. Clar. Llavors, o sigui, de fet, o sigui, fa no res, van tancar la cadena. O sigui, van començar la MTV amb una cançó que era Video Kill the Radio Star.
Sí.
I ara han tancat la MTV, no? Sí. Que era el programa de vídeos per excel·lència. Perquè el consum ha canviat. La gent ja no para a veure un videoclip sencer, no? De 3 minuts i mig, 4 minuts. La gent consumeix només 30 segons com a molt.
Sí, sí,
va tot
sí.
molt ràpid. No? O sigui, vas a una discoteca i ja no sents cançons senceres. Et posen només a l'estribillo. I vinga, una i una altra. O sigui, estem en un món que viu molt, molt de pressa, no? I una cançó té una evolució, o sigui, té una introducció, unes estrofes, un estribillo, no? I la gent vol directament que comenci la cançó i ja a tope, no?
L'estribillo directament, sí. Per sort, la ràdio sí que s'ha mantingut, de moment, aquí estem. Escolta, explica'ns, ara anirem a quines estrelles destacaries tu de les que vas entrevistar, però com arribes tu a l'MTV? Com vas a parar a l'MTV Europe?
Bueno, jo en aquell moment tenia el meu grup de música, sempre estava amb gent de companyies discogràfiques, i va ser a través d'una discogràfica que em van dir que a MTV estaven buscant un presentador espanyol. Va ser un espanyol i un italià. Vam començar els dos el mateix dia, no? I vam arribar els dos i tu ets l'italià, tu ets l'espanyol? Sí, estàvem els dos cagadets, no? I vam anar junts cap als estudis, no? Però això, volien només un vídeo amb tu parlant a càmera directament de 3 minuts. Ja està. Ja està, sense muntatges ni res, no? Pues, explicant per què aquesta feina hauria de ser per tu. I, bueno, pues en aquell moment se'm van ocórrer moltes coses, no? Vaig enviar el videoclip, perquè llavors vivia a casa dels meus pares, encara, no? Vivia, però era el quartel general, diguem-ne, no? O sigui, el telèfon fixa al saló de casa, no? Que van trucar allà, no? O sigui, Hugo de Campos, no està, però la nota, t'han llamat de l'MTV, no? I pues, de seguida em vaig posar en contacte, vaig enviar el videoclip, el vídeo de 3 minuts, i el mateix cap de setmana em posava en un avió per fer el càsting a Londres, als estudis de l'MTV, que estan a Camden Town, al centre neuràlgic de tota la moguda de Londres. No? Vaig arribar allà a les 8 del matí, estava tot desert, i vaig fer un càsting en condicions. O sigui, jo mai a la vida havia llegit l'autocue, i em van posar un autocue en anglès. D'entrada, boom. Em van donar també pues, una revista de pop, així, no? De fans, i em van dir, pues, mira, tens 5 minuts, agafa aquest parell d'articles i amb les teves pròpies paraules, a càmera, sense guió i sense res. Em van donar un foli de DIN A4 amb la biografia d'un cantant que era amic del realitzador i el tenia ja per fer-li l'entrevista. O sigui, ostres. Vaig estar una hora i mitja. Em van estar exprimint i exprimint i exprimint. I hi havia moltíssima més gent de tot Espanya. I jo vaig tornar cap a casa i a les 2 setmanes em van trucar que la feina era per mi, si la volia. Òbviament, vaig dir a tothom, adeu, aquí us quedeu, no?
Quina alegria.
I bueno, al principi era un mes, però bueno, vaig estar 3 anys al final, no? I de Londres directament pues, vaig anar cap a Madrid, sense casa, sense feina, amb una mà davant, una altra darrere, tota la meva vida ficada amb 40 caixes. I bueno, pues, vaig tenir un altre cop, no? Allò que es diu d'estar en el moment just, no? I es va posar en marxa, després de molts anys de sequera musical també a la televisió, al programa de música, sí. I pues allà estava jo, per estar al principi al final, també, durant 7 anys, no? I ja està. Aquesta és la història.
I això que ens ha quedat pendent, si haguessis de destacar allò, 4 o 5 artistes que tu diguis, ostres, he entrevistat aquests, qui diries?
A veure, Tina Turner, grandiosa.
Déu-n'hi-do.
Increïble.
Sí, sí.
Superhumil, a més. Robbie Williams, canalla. A més, amb Robbie Williams tinc una anècdota divertida també, perquè, clar, jo el coneixia de Londres, perquè jo era l'espanyol de l'MTV, ja estaven, mentre estaven allà per fer algun programa, estaven a maquillatge, bueno, ens coneixíem, no?, del mundillo de Londres, no? I anys després, ell, amb la seva carrera en solitari, va arribar a l'altre programa i em veu i diu, what the fuck are you doing here, man? I va ser divertit, no?, retrobar-nos, no? I dic canalla perquè va ser molt divertit, perquè, clar, estaven totes les fans boges, no? I ell estava aguantant el tipus allà al mig del... Teníem un escenari rodó al principi, i en l'últim moment de la cançó, quan acaba la cançó, li va fer un crit a la gent perquè vingués a sobre de l'escenari. I tota la gent va envair a l'escenari, es va... un caos horrible, i ell va sortir corrents, però no, o sigui, va desaparèixer com una bala. Fiu, i es va quedar 200 persones sobre l'escenari. O sigui, va ser molt, molt divertit, la veritat, aquesta anècdota, no? Amb Texas, per exemple, també, amb la Charlene Spiteri, clar, tenen un accent de Glasgow, crec que són, increïble, no? I jo ja li vaig dir, escolta, jo faré 3 preguntes, després he de traduir les contestacions, llavors que siguin unes respostes curtetes perquè la cosa sigui àgil, no?
Sí,
no?
Sí, sí.
Li pregunto, aquesta és la teva primera vegada a Espanya? I la meva cara, clar, estaven gravant, jo era en directe, no? I dic, és que no entès res, i tot el plató sencer, pixant-se a la riure.
L'espontaneïtat, no? És bona,
sí,
no?, amb aquests
sí, plats. Sí, sí, és que clar, no? O sigui, i, bueno, anècdotes d'aquestes, doncs, tinc 200.000, clar, no? O sigui, cada dia, tu pensa que cada dia, doncs, passaven 5 artistes de primer nom, no? O sigui...
Rex Limbo, no?
Rex Limbo, exacte.
Ens quedarem sense temps de... El que realment volies era ser músic. Rex Limbo, què és, aviam, aquest projecte?
Pues Rex Limbo és el meu projecte musical en solitari, que com hem dit, no? Pues jo sempre volia treure les meves cançons, no? En el seu moment no ho vaig aconseguir, però no he parat mai, no he parat mai, no? I ara mateix, pues, tinc el meu home studi i sóc capaç de fer-ho tot jo sol. O sigui, tota la música que heu escoltat la faig tota jo sol, no? Llavors, pues, la idea és anar llançant cançons i cançons i cançons i cançons, i veure fins on arriba aquesta aventura, no? Perquè, no, la gent diu, tenia una espina clavada... No, jo tinc una estaca, no? No és una espina, és una estaca que m'estic traient i estic disfrutant moltíssim amb el procés, no?, de tota la creació, d'escriure les lletres, de fer la barreja, i amb vosaltres m'estreno de començar a fer promoció també, que esperem que m'arribi molt lluny, sí, sí.
Esperem que sí.
Aquí sortirà un segon tema aviat, no?
Sí, mira, el divendres que ve, que el divendres 30, que sobre és el meu aniversari, sortirà la segona cançó. És Rex Limbo, amb X, com el rei del limbo, del latín Rex. O sigui, per si la gent no se'n recorda bé, Rex Limbo, en podem trobar totes les xarxes socials i les plataformes de streaming musical. I el proper divendres, Dulce Locura, la segona cançó.
Dulce Locura. Doncs, Hugo, avui Rex Limbo és la penúltima cançó que estan escoltant els nostres oients i tots nosaltres aquesta setmana, que està a punt d'acabar. L'última, aquesta. És Ferran Palau, tema Bang Bang. D'aquí poques hores publica el seu darrer àlbum.
banc disparant a sang freda que fa baixada.
I nosaltres hi tornarem dilluns amb l'Elis Puny a la producció, Luis Ángel Alonso, el control de tots els sons, el Marc Güell, amb el seu segell particular en totes les coses que fa, la Lídia Oriols, buscant oients misteriosos, la Marina Sancho i tota la redacció d'Informatius de Catalunya Ràdio.
Adéu, amor, i fins un altre.
I com sempre, cedirem l'última paraula.
Sí, l'última paraula del dia avui la tindrà Hugo de Campos. Ens va fer entusiasmar amb la música quan era presentador de televisió en aquell programa Música Sí de Televisió Espanyola, que molta, molta gent recordarà. I ara el retrobem a 2026 com a músic tirant endavant doncs el seu propi projecte, Rex Limbo. Avui hem sentit el primer tema i esperarem a divendres de la setmana vinent a escoltar el segon. Hugo, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Tens 30 segons per acomiadar el dia.
Bueno, gràcies sobretot als oients que estan escoltant Catalunya Ràdio, perquè ni vosaltres ni jo seríem res sense la gent que ens està escoltant, sigui música, sigui notícies, sigui el que sigui. Gràcies també a tot l'equip que està aquí mirant. I he après molt, perquè la veritat no havia estat mai en un programa així de ràdio, i felicitats per la vostra professionalitat, perquè sembla molt fàcil, però aquí no para d'entrar i sortir gent. Teniu una capacitat d'improvisació increïble i moltíssimes gràcies.